Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Arrenquem una nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 7 de novembre de 2016. D'aquí uns moments, per tant, tocarà fer crònica del que ha succeït en aquesta darrera jornada futbolística. A la primera catalana, un gol de Didac de la Calle li va servir al Sobrense per rescatar un bon punt, sens dubte, al camp de l'Almacella. S'empata un final en una jornada en la que, curiosament, tots els equips que coronen aquesta classificació s'han deixat algun punt. Jornada prou interessant que repassarem, com dèiem, d'aquí uns moments. A la tercera catalana, la Unió Esportiva Sitges va caure davant una Joventut Ribetana amb gol de Jordi Gallego a 5 minuts del final. Jordi Gallego que va decantar amb aquesta balança en un matx que tenia tota la pinta que podia acabar amb empat a 1. Al final, victòria, com dèiem, pel conjunt ribetà per 1-2. Per la seva banda, el club de futbol Sobrense Ben es va refent de les dues últimes derrotes amb una victòria 2-4 a Sant Cugat Sesgarrigues i amb un hat-trick d'un Cristian Laguna que és, sens dubte, l'autèntic referent golejador. Farem crònica d'aquesta darrera jornada futbolística. Començarem, com cada setmana, repassant els resultats de futbol base dels equips de la Blanca Subur. En el bloc poliesportiu destacarem la derrota del bàsquet Sitges 68-75 davant el Palma Bahia Sant Agustín. Un equip, el conjunt balear, letal, sobretot des de la línia de 3 punts. Va notar 11 triples en total, 9 d'ells en els dos primers quarts. A la segona catalana d'hoquei patins, el club patí Subur Sitges segueix amb el seu ritme, un ritme golejador, jornada rere jornada, i va acabar doncs, per passar literalment per damunt del seu rival aquest passat dissabte, el Montbui, 13 gols a 1, i setè triomf consecutiu per als homes de Carles Busquet. Tot això i la resta de resultats, futbol femení, futbol sala, rugby, waterpolo, des d'ara i fins les 5.
Jo trio l'Àlex de porter.
Jo em quedo el Jordi.
El Toni.
Santi.
Ei, i a mi per què no m'agafeu?
Perquè fumes.
Oh. I et canses de seguida.
Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
Generalitat de Catalunya.
012. La Generalitat al teu costat. El nou pla per al dret a l'habitatge ajudarà a 210.000 famílies.
Potenciant l'ofideute per ajudar les famílies amb deutes hipotecaris.
Amb ajuts urgents per evitar la pèrdua de l'habitatge.
Promovent la rehabilitació dels edificis.
Convertint més habitatges buits en lloguer social.
El nou pla per al dret a l'habitatge destina 480 milions d'euros per evitar l'exclusió residencial i facilitar l'accés a l'habitatge. Informa't al 012 o a gencat.cat.
012, la Generalitat al teu costat.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
4 i 6 minuts de la tarda, engeguem aquest temps de descompte que ens conduirà a tots plegats fins les 5 en punt de la tarda. Comencem ja a repassar en matèria futbolística amb els resultats que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana. Futbol base en els equips de la Blanca Subur, el juvenil ACA. Tenim aquella certa sensació que li està costant en aquest inici de campionat al juvenil de Preferent, el conjunt de David Borràs, que va perdre 2-1 en la seva visita al camp de l'Escó. Aquests i d'altres resultats els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Suposo que aquesta sensació és més o menys compartida, no? El juvenil A, que li està costant, sobretot, treure bons resultats com a visitant.
Sí, és el que hem comentat ja algunes, tant de visitant com de local. Tenim, creem molt, tenim oportunitats, no les concretem, dues vegades, 2 i 3 punts menys. Així es pot resumir aquest partit i molts altres que hem viscut.
Doncs s'haurà d'afinar la punteria, com es diu en aquests casos. Derrota per 2-1 de la juvenil A, pel que fa a la resta, Isidre.
Pues mira, tots els quatre grans aquesta setmana han perdut. Juvenil B, 0-2 contra el Vistalegre. Cadeta, 5-1 al camp del Marianao Poblet. El cadet B, 6-2 al camp de la Noia. En categoria infantil, aquests dos tres han guanyat. 4-1 al Viladecans a l'infantil A. 4-0 al infantil B contra el Risto Stoikov. I 4-1 al infantil C contra la Subirats Unió Esportiva. Amb la categoria L20, comencem amb l'Abecedari. L'A va guanyar 2-4 al camp del Pira i es col·loca líder destacat. L'L20B va guanyar a Pinsbens 6-2 al Cornellà H. L'L20C va guanyar 0-6 al Plat Blaugrana Vallirana. L'L20D va guanyar a Pinsbens 7-0 a la Plana Rodona. L'L20E va perdre contra el Base Vilanova 5-2. I l'EFE també va perdre contra el mateix equip del Base Vilanova per 7-0. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre 1-3 a Pinsbens contra el Sant Cugat Esports. El Benjamí B va perdre al camp de la Sector Montserratina per 5-1. El Benjamí C va guanyar a Pinsbens 4-3 al Subirats Unió Esportiva. I finalment el Benjamí D va perdre al camp del Ramon Sicar per 7-2. I fent els resums aquells que m'agrada fer amb mi, aquesta setmana està bastant igualat, 8 victòries, 9 derrotes, però ja he dit, els 4 més grans han perdut tots, que em sembla que és la primera setmana que ens passa.
Doncs mala jornada, almenys pel que fa amb els equips de dalt.
De dalt, que són els que han de guanyar.
Són els que estan...
Els altres han d'anar educant-se, però aquests ja...
Evidentment, aquests ja se'ls demana una miqueta més.
Exacte.
Doncs així li han anat les coses als equips de la Blanca, ens ho ha comentat una setmana més a l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i fins divendres.
Adéu-siau.
Quatre i nou minuts de la tarda, fet ja aquest primer repàs de marcadors pel que fa als equips de la Blanca. Moment ja de situar-nos a la primera catalana, grup segon. Hem de fer crònica de l'empat a un del Sobrense ahir al camp de l'EFAC, al Maselles. Resultats d'aquesta jornada número 10 al grup segon de primera catalana que ens ha deixat algunes sorpreses, o en resum, si haguéssim de fer un resum, ho dèiem tot just en començar el programa, tots els de dalt s'han deixat punts en aquesta jornada número 10. Repassem, però, aquests marcadors que han estat en Reus Deportiu B4 en Rapitenca 2, Sant Cristòbal 1, Sant Ildefons 1, Sant Boián 0, Vistalegre 3, Lleida B2, Rubí 1, Vilanova 2, Alpicat 2, Balaguer 1, Viladecans 1, Jesús i Maria 2, Morell 2, EFA Calmaselles 1, Suburense 1 i Igualada 3, Vilaseca 0. Tot i aquests resultats, la cosa no varia gaire, per no dir gens, al capdamunt de la classificació, perquè el Balaguer continua líder amb 22 punts, seguit del Sant Cristòbal amb 21, 20 per EFAC Almacelles, el Sant Boià és quart amb 18, 17 per Vilanova, Vista Alegre 6è amb 16, 15 punts per Sant Ildefons i Rapitenca, el Reus B és 9è amb 14 punts, els mateixos que el Viladecans, 13 per Lleida B, el Sobrense el trobem en la 12a posició. Després de l'empat ahir, els sitgetans sumen 12 punts, els mateixos que el Vilaseca. El Picat, 14è amb 11, i a la part baixa, Rubí amb 10, Igualada 7, Jesús i Maria penúltima amb 6 i Morell amb 2. Bé, doncs algunes reflexions que ens deixa aquesta desena jornada. Ho dèiem, ho comentàvem, han punxat, si és que es pot dir així, els equips de la part alta de la classificació. Potser el resultat que més sorprèn és el 0-3 del Vista Alegre amb el camp del Sant Boià, i pot ser que a Igualada ja comencin a notar, o s'ha deixat notar, la mà de Dani Gimeno, nou entrenador del conjunt igualadí, ex del Club de Futbol Vilanova. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Tot ha estat arribar Dani Gimeno a l'Igualada i primera victòria. Bé, sí. Primera victòria. Victòria ja bastant clara, 3-0 contra el Vilaseca.
Sí, sí, sí. A més, sorprèn això, no? Perquè és davant d'un molt bon equip. El Vilaseca és un equip que, doncs, és molt regular.
És tot just la segona victòria de l'Igualada, ara ho estic veient.
Sí, i ha sigut amb el Dani Gimeno a la banqueta, no? Un Dani Gimeno que farà molta feina, que segur que transformarà aquest equip, perquè, torno a repetir, per mi ha estat un gran entrenador quan va estar al Vilanova. De fet, tothom se recorda d'aquest entrenador, perquè l'equip jugava a futbol i no tenia, doncs, la quantitat de jugadors que té aquest any, perquè aquest any té molt bons jugadors. Però estant a l'Igualada, per motius, de caràcter, entre directiva i entrenador, no està al Vilanova, s'ha anat a l'Igualada i ves per on ha arribat amb bon peu.
Toni, va punxar el Sant Cristòbal, va punxar el Sant Boià, que ara seva en 0-3 amb el Vista Alegre, va punxar el Vilanova, a l'Alumnes Obrers, 2-2 contra un Alpicat que va començar marcant molt, molt dureta. Va punxar també el Balaguer, 1-1 cara seva amb el Viladecans. Bé, l'Almacelles, que també era un dels equips que havia començat molt bé la competició, va cedir 2 punts a cara seva amb la visita del Sobrense, que ara comentarem. En fi, una jornada aquesta peculiar.
Sí, molt peculiar, no? Potser el que s'estirà una miqueta més de los cabells és el Balaguer, perquè si arriben a guanyar se'n van de 3 o 4 punts, i doncs, clar, lo tenien bastant bé per a guanyar. Tampoc el rival era un rival d'aquests que sorprèn a tothom amb resultats sorprenents, no? És un resultat que no se l'esperava molta gent, i menys ells, i al final va acabar empatant. Sempre pateix bastant el Balaguer en alguna fase de la competició. L'any passat va passar el mateix, i esperem que aquest any no arribi a patir tant que deixi el liderat, no? Esperem que no, perquè està fent un bon campionat. I el de més, doncs, home, el Sant Cristòbal també me sorprèn, perquè és un equip, tot i que és un equip molt conjuntat, i a vegades a aquests equips també li passa això.
Sí, no, clar, evidentment, resultats sorprenents n'hi hauran, no direm que sovint, però algun se'n produirà, és evident.
Exacte.
El que demostra el nivell de competitivitat que hi ha en aquesta primera catalana, un any més, evidentment.
I lo del Sobrense no me sorprèn. Home, me va sorprendre que encaixés el gol tan aviat, no? A mi quan m'arriba la notícia al primer quart d'hora, doncs, que ha marcat l'Alfac al Almacelles, doncs jo me quedo sorprès, no? Perquè dic, massa aviat, no? Després, ells ataquen força, de fet és un equip que treballa molt, sobretot per les bandes, penjava moltes pilotes, té feina el Sobrense, però tot i això, doncs, aguanta molt bé, i fins i tot, doncs, té una clara ocasió per poder marcar. Al final, doncs, no veu en porta i acaba la primera part 1-0. Uh-huh. La segona part canvia la decoració.
Una primera part que acaba una mica mogudeta, perquè el Josu veu dues grogues i és expulsat.
Sí, l'entrenador del Sobrense m'imagino que va recriminar una miqueta a l'àrbitre, doncs, la seva actuació. Potser va deixar massa jugar, massa, no jugar, sinó entrades doncs, mereixedores de tarja, doncs no la va xiular, va deixar jugar un joc bastant agressiu en defensa del Flac en Marsella, perquè és un equip molt jove i és un equip doncs, que rasca, un tipus en Sant Cristóbal, va deixar rascar molt, i doncs en Josu doncs, lo va recriminar aquest fet, i doncs això li va servir la vermella. Li va anar bé, a veure, no la vermella a Josu, sinó el recriminar de l'àrbitre, perquè després potser va canviar una miqueta, després va ser més, va estar més sobre de les jugades, i doncs la segona part del Sobrense va ser molt distinta a la primera, va tenir les seves opcions, fins i tot va estar allà a falta de 15 minuts una pilota al travesser, Josep Maria en tota la porta per ell, Didac empatava el partit, al minut 66, en una jugada la que Didac remata dos cops a porteria i al final aconsegueix el gol, i al final fins i tot ells poden guanyar perquè tenen l'última a ells, però bé, la justícia fa que el partit acabi empat a un, perquè doncs, seria injust que perdés tant un com l'altre, perquè els dos havien fet mèrits com a mínim per sumar.
La lectura, Toni, des del punt de vista del Sobrense, és que és un bon punt.
És boníssim.
És un bon punt, després de les dues últimes derrotes, camp de Jesús i Maria, aquí a Aiguadolça amb el Vilanova, l'equip torna a sumar.
Suma que, en contrari, que no sumava des del partit de Sant Ildefons, que
sí,
han passat uns dies.
Sí, unes quantes setmanes.
Jo era sobre el 25 de setembre,
sí.
I doncs des d'aleshores no sumava, que al contrari, això va molt bé, perquè a més sumes al camp del tercer, l'equip revelació, l'equip que està fent un gran campionat i que seguiran fent-lo. Penso que és un molt bon punt, perquè això puja doncs als ànims, i a més doncs això li va molt bé al Sobrense.
Mira, podem parlar amb el Didac de la Calle, que va ser l'autor del gol ahir del Sobrense, que li va permetre a l'equip com a mínim sumar aquest punt, que sobretot, i repeteixo, des del punt de vista anímic, li podrà anar molt, molt, molt bé al Sobrense. Didac, molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
Què tal? Felicitats pel gol d'entrada.
Sí.
Partit...
Ja tocava una miqueta ja.
Ja tocava.
Ja marcava i sí.
Des de quan, recordes?
Des del primer partit de Lliga. Contra el Morell.
Contra el Morell, doncs sí, han passat unes quantes setmanes. Doncs ben retrobat el gol, com es diu en aquests casos, Didac, sí. Per acabar sumant un punt molt bo, eh?
Sí, la veritat és que sí, és que ens tocava ja sumar. Després dels dos últims partits ens vam anar amb un mal sabor de boca, tot i fent un molt bon partit, com vam fer el Vilanova, durant 70 minuts aproximadament, i tot i això, pues, ens faltava sumar, no? I no hem sumat 3 punts, que era el que volíem, però bueno, davant va un molt bon equip i en un camp molt difícil està ben vist el puntet.
Sens dubte. Ara que feies aquesta reflexió d'aquestes dues últimes derrotes, què emprenya més o què dol més, perdre el camp del Jesús i Maria com veu perdre, o la derrota de l'altre dia amb el Vilanova?
Uf, no sé què dir-te, perquè són les dues derrotes, són bastant pals forts que ens donen a l'equip, perquè de la mateixa manera que a Jesús i Maria no, igual no vam mereixer ni guanyar ni res pel mal partit que vam fer, i la impotència de no poder jugar com tu vols i com tu esperes i com et prepares el partit, doncs això fa mal. Però també des de l'altre punt de vista, també el Vilanova va fer un partidàs, jo crec, durant els 70 primers minuts, i que després se te'n vagi d'aquesta manera, pues, també fa molt de mal, i a més contra el rival directe, bueno, contra un rival que és un derbi i és molt important. Però bueno, ara ens estem refent, jo crec, que a poc a poc hem d'anar agafant ànims a l'equip i agafant la dinàmica positiva.
Precisament sobre els ànims de l'equip et volia preguntar, Didac, com està l'equip després de rebre aquelles dues últimes derrotes? Ahir tenia un partit molt difícil, fixa't, valorem moltíssim el punt que sumeu, perquè clar, una nova derrota sí que...
Hagués fet mal.
Per això hi haguessin estat 3 derrotes consecutives, la sensació és que potser aquest any està costant una mica més, és així?
Sí, bueno, potser sí que ens està costant una mica més. Bueno, no sé si és que ens costi, potser l'any passat teníem aquest puntet de sort que érem un equip guanyador, veníem de guanyar la Lliga l'any anterior, de guanyar la Copa Catalunya, com aquell qui diu, érem un equip guanyador. Mm. Aquest any, pues, hi ha hagut dubtes, potser al principi, no hem tingut aquell palet de sort que hem tingut que vam tenir l'any passat, al començament de Lliga, on vam fer un començament increïble, i bueno, tot això igual crea una mica de dubtes i és difícil arrencar. Però bueno, jo crec que a poc a poc estem agafant la línia i també cal veure que hem tingut un calendari bastant fotut, perquè hem jugat quasi contra els de dalt, contra els més forts.
Sí, sí, mira, dels de dalt heu jugat ja tots, Balaguer, sí. Sant Cristòbal, Almacelles, Sant Boià, Vilanova, Vistalegre, és a dir, heu jugat amb tots.
Sí, sí, però bueno, també cal veure que contra els de dalt fem partits superbons i després potser contra la gent més normal, o sigui, els equips més normals o més equilibrats a nosaltres i tal, ens costa més encarar els partits i això també s'ha de treballar, vull dir, no, hem jugat contra grans equips, però ens queden moltíssims equips que seran difícils de batre.
Partit d'ahir, Didac, complicat, perquè l'Almacelles es va avançar al primer quart d'hora, veu tenir les vostres oportunitats i no veu empatar fins al 66, partit difícil.
Sí, molt complicat. Jo crec que un dels partits més complicats que hem tingut, perquè l'equip contra el que jugàvem se'l veia molt, molt preparat. Jo, per mi, dels equips que m'ha agradat més dels que hem jugat fins ara, camp difícil, ells jugaven molt bé la pilota entre línies, feien unes passades molt bones entre línies, tenien molt de ritme, jugadors amb molta qualitat, i això la primera part, com que vam entrar una mica descol·locats igual, i ens va costar entrar al partit. Però bueno, a poc a poc, sobretot passada la mitja part, on vam parlar, vam arreglar quatre coses, i això jo crec que ens va donar bastant de moral i tal per encarar tota la segona part, que crec que vam fer una molt bona segona part també.
Partit, Didac, que va acabar empatar un, però que evidentment la balança s'hagués pogut decantar cap a vosaltres o cap a l'EFAC.
Sí, la veritat, perquè quan en el moment que fem el gol ens venim a dalt i quasi la jugada següent tenim un pal. I vull dir, podíem haver avançat al marcador i poder haver guanyat el partit. També s'ha de dir que al final ells apreten un altre cop quan es veuen allà que van empatar el partit i també tenen les seves ocasions. Vull dir, no és fàcil, ells els volien posar líders també. I nosaltres no volíem perdre, no necessitàvem sumar punts. Per això va ser un partit tan rocós i que ens va costar molt, però bueno, un punt positiu, jo crec.
Sens dubte. Fixa't, Didac, quina jornada, eh? Els de dalt tots han cedit punts aquesta jornada. Això explica, evidentment, el que és aquesta primera catalana.
La igualtat que hi ha en tot moment, en qualsevol partit, el líder perd a casa, l'altre empata, no pots estar esperant o fer pronosticant si guanyarem aquests tres partits, aquell ja el podem perdre, no, s'ha de lluitar cada partit i preparar-lo individualment perquè tots els equips et van ficant problemes.
Mm-hmm. Clar, ara veus la classificació i veus el Sobrense en el 12è lloc, més mirant cap avall que no cap a dalt. Ostres, això fa una mica de mal als ulls, eh? Estàvem massa ben acostumats, em sembla, tots.
Sí, clar, és que veníem de l'any passat de tenir un any increïble. Però bueno, jo crec que treballant com estem treballant i seguint amb la línia que ens estem marcant, jo crec que estarem més a prop de mirar cap a dalt que cap a baix, però bueno, hem de treballar molt, la veritat, no ens agrada a ningú mirar cap a baix i tenir un punt al descens, quasi, però bueno, s'ha d'aixecar i junts jo crec que seguirem fent les coses que vam aconseguir l'any passat i a poc a poc anirem fent via.
Fixa't, Didac, si han canviat les coses, que ara fa tot just un any, per aquestes dates, guanyàveu el camp de l'Amposta en 0-1 i us col·locàveu líders, eh?
Sí. Jo crec que encara tinc la fotografia de la classificació de l'any passat,
sí.
Quan el Sobrense estava allà de líder i bueno, són bons acords, però hem de lluitar per intentar almenys estar allà, que ara tot ens agrada i tot es va entrenar molt més a gust la gent quan estem a dalt i és molt més fàcil, però bueno, t'has de veure en totes les situacions en el futbol i lluitar, sobretot.
Sens dubte, és el que dius tu, s'ha de currar moltíssim cada partit i ara us ve el Lleida B. Com diu el tòpic, el punt d'ahir, que ja és molt bo, l'haureu de fer encara més bo intentant guanyar diumenge aquí al Lleida, no, Didac? Perquè últimament a casa també l'equip està tenint problemes.
Sí, ens està costant. Però sí, el Lleida crec que té un punt més que nosaltres.
Sí, senyor.
Ara mateix és un rival directe i hem de fer tot per guanyar i sobretot anar sumant, que estem sumant com d'entre dues o tres setmanes de diferència i això no acabes de tenir la dinàmica bona que vols, no? I necessitem pues, sumar quatre o cinc jornades seguides, almenys per dir, hòstia, que en sabem i que encara seguim jugant bé i sabem plantejar els partits bé i això és el que hem de fer.
Heu recuperat l'Alberto, ja deia el míster la setmana passada que l'Alberto serà de gran ajuda a l'equip pel que representa, sí. Tant a fora, és a dir, tant al camp com a dintre del vestidor. Parlava també el míster de recuperar algun altre jugador per intentar ajudar l'equip, no? Des del punt de vista d'entendre veritablement el que és el Sobrense i d'on està a dia d'avui.
Sí, la veritat que sí, que ens ve fenomenal, perquè al principi de temporada pues, tothom pensem que tenim una plantilla molt, molt llarga i bastant equilibrada i tal, però vas veient que quan a mesura que van passant les jornades pues, que un se'n va anant o que algú no està a gust o que tal, bueno, els que no, diguéssim, no van amb el barco, no, pues van caient. Uh-huh. I ara veus que sí que et fa falta aquest jugador i sobretot l'Alberto, el que significa per nosaltres, és el nostre capità i encara que ha estat 4 o 5 mesos fora de l'equip, sempre ha estat amb nosaltres i segueix sent el capità i ha arribat i tal. I com és ell, ja ens fa la feina que ha de fer i ara a poc a poc es anirà ficant en forma i segur que serà importantíssim, l'Alberto.
Aquell tio que el camp i el vestidor sempre té la paraula adequada, allò...
Sí, els galons sí. I l'experiència i el ajudar, que ell ajuda molt a tothom, o sigui, ens motiva, ens ajuda, ens diu que moltes coses que hem de millorar o que no, actitud, tot això, és el que fa un capità, no? I ens va molt bé recuperar-lo, la veritat.
Perfecte, Didac, escolta'm, tens aquí també el Toni Muñoz, que et vol comentar alguna coseta.
Didac, què tal?
Molt bona tarda, Toni, què tal?
Escolta, a veure, els últims partits estàs jugant més atreçat, més al mig del camp. Això va millor a tu per al teu recorregut o què?
Bueno, a mi la veritat és que jo on te'n fica el Josu sempre, ell sap quines són les meves qualitats i sempre em fica a llocs on te'n van bé, no? Sí que és veritat que últimament estic jugant més al mig, però bueno, fa 2 anys també vaig acabar la temporada jugant més al mig i no és que sigui un problema. A mi realment el meu lloc, diguéssim, ideal o que m'agrada més és així una miqueta a la mitja punta i tal, i llavors em sento molt còmode. La veritat que el Sobrense és difícil al mig del camp, treballar al mig del camp és molt difícil i bueno, potser igual no tinc un paper tan destacat al golejador o tan protagonista a dalt i haig de treballar més al mig del camp, però bueno, això és com ho vol el míster i la veritat que estic còmode.
Perfecte, senyor, doncs 2 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda amb conversa amb Didac de la Calle, jugador del Club de Futbol Sobrense, com dèiem, l'autor ahir del gol de l'empat que va permetre a l'equip sumar aquest bon punt, repetim, al camp de l'EFA Calmaselles. Didac, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, que vagi molt bé i vinga, cap amunt.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Sí.
Adéu, bona tarda.
Doncs amb Didac de la Calle hem fet ja crònica d'aquest empat a un, Toni, que, com li dèiem al jugador, s'ha d'intentar fer encara més bo del que és, intentant sumar els 3 punts aquí diumenge amb el Lleida B. Aniria molt bé.
Aniria molt bé,
com deia el Didac, per començar ja a tirar una miqueta cap amunt, eh?
Jo preguntava, per al Lleida B, perquè ha estat l'únic equip que ha guanyat el FAC al Maselles, al seu camp, no? I me responien doncs, que el Lleida B doncs, disposa moltes vegades el B en jugadors de l'A, 3 o 4 jugadors de l'A. Sempre és sobre la disponibilitat d'aquests jugadors. Me quedo amb una cosa, el diumenge que ve el Lleida B juga aquí, no? I el Lleida A, el primer equip, juga a Gavà. Tant de bo aquests jugadors que estan disponibles moltes vegades per jugar a Malbé, doncs tinguin minuts en aquest partit, perquè així no podran disponer d'ells,
ja.
No seran disponibles en aquest partit, no? És molt important això, perquè inclús m'han dit que sense aquests jugadors el Lleida és un equip que es pot guanyar i bé. Però, clar, amb el reforç d'aquests jugadors, la cosa canvia.
La cosa canvia. Bé, doncs veurem què passa amb aquest proper diumenge aquí a les 5 de la tarda a Aiguadols, amb aquest Sobrense Lleida també. Són tot just 4:45 de la tarda. Moment, per tant, de començar ja a repassar els resultats del grup 12 de la tercera a catalana i com queda la classificació després d'aquestes primeres 10 jornades. Els resultats, Sitges 1, Joventut Ribatana 2, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Sobrense 4, Òdena 1, Hostalets de Pierola 1, Hortonenc 3, Olivella 3, Vegas 5, Riudevitlles 0, Piera 1, Cubelles 1, Carme 2, Calaf 1, Martinenca 0, Sant Pere Molanta 2 i La Múnia 2, Anoia 0. Canvi de líder, per tant, després de la derrota de l'Anoia al camp de la Múnia, el Vegas, que va golejar 5-0 al Riudevitlles, el proper rival de la Unió Esportiva Sitges, es col·loca primer amb 23 punts, segon la Joventut Ribatana amb 21, els mateixos que l'Anoia. El Sitges és quart, ara mateix amb 20 punts. 19 per la Múnia, 17 per Òdena, 15 per Piera, 14 per Sant Pere Molanta, els mateixos que Sobrense B, que és 9è, i el Calaf, que és 10è, 13 punts per Hortonenc, 12 per Cubelles i Olivella, Riudevitlles, 14è, amb 9 punts, i a la part baixa hi trobem la Martinenca, quart per la cua, amb 8 punts, i els tres darrers llocs ocupats pel Hostalets de Pierola, amb 6 punts, 5 i penúltim el Carme, i 5 punts per al Sant Cugat Sesgarrigues. Doncs, contràriament al que dèiem de la primera catalana, aquí, Toni, els de dalt, més o menys, podem dir que han fet la feina. Si exceptuem la Noia, que va perdre la Múnia, la Joventut Ribatana, que va guanyar aquí a Aiguadols als Sitges, el Vegas, que, vaja, no va tenir masses problemes per golejar amb el Riudevitlles. Així està aquesta classificació, que tinc aquella sensació que va canviar molt de líders. Hem vist líder el Sitges, hem vist líder l'Anoia, hem vist líder el Vegas.
Sí, sí, però a mi me dona la sensació que n'hi haurà dos equips a dalt amb diferents convidats. M'explico?
Sé per on te vas, crec que parles de Vegas i Joventut Ribatana i la resta, Anoia, el Sitges,
Piera.
Piera.
Aquests seran els convidats.
Cubelles també el convides?
Cubelles, Cubelles. Jo convidaria a Cubelles, Piera, Sitges i l'Anoia. Uh-huh. Aquests són els convidats d'aquests dos. Després depèn d'ells dos, d'aquests dos. Per mi són els grans favorits, Vegas i Joventut Ribatana. I, de fet, s'està veient que són els grans favorits. Uns, perquè, com va dir el pare d'un jugador, doncs estan allà i no tenen que patir els derbis que pateixen aquí.
Ja.
I l'altre, perquè té molt bons jugadors, i doncs tot el desgast aquest de derbis, perquè evidentment aquí n'hi ha derbi gairebé cada setmana, doncs tot i això, doncs aquests bons jugadors i aquests jugadors que te marquen la diferència, doncs faran el que t'aguantaran a dalt. Després n'hi ha aquests convidats que són els que poden colar-se allà.
De moment el Sitges, convidat o no, està fent bona feina. I la va fer dissabte, tot i que va acabar perdent 1-2 amb la Joventut Ribatana. La diferència, el factor decisiu a l'hora de decantar la balança, en el cas de la Joventut Ribatana, Jordi Gallego, que 5 minuts al final va fer l'1-2, quan semblava que el partit podia acabar perfectament amb taules, amb 1-1.
Sí, és que ja tenia tota la pinta, el partit, perquè de fet faltava 5 minuts, i a més era quan millor estava jugant, controlava el Sitges, no jugant. Jo penso que el Sitges va jugar molt bé al llarg de tot el partit, un partit molt seriós, sabe en tot moment a què tenia que jugar, i va portar de culco a tota la Joventut Ribatana, perquè el pressing que feia els Sitges, ells doncs, no l'assimilaven, i van patir moltíssim. Van tenir la sort, després d'un servei d'un córner, marcar el primer gol, se posaven per davant, Colts de cap feia el gol el 0-1.
En el minut 29, més o menys.
29. Després el Sitges va fer el més difícil, treballar, lluitar, no deixar jugar la Ribetana i a més, doncs, ell fer la seva feina, aconseguir a Jonathan Durango l'empat, i quan tothom pensava que això acabaria així, perquè ells no podien, a més estaven desfondats, ells no aguantaven ja. Arriba, doncs, a això, que tens un molt bon jugador allà, que l'ho han patit molt quan ell està lesionat i que la primera pilota que toca en condicions te la clava.
Faltaven 5 minuts, per tant, el temps de reacció que podia tenir el Sitges era mínim.
I lo va intentar,
Era mínim, sí, no?
I lo va intentar, Va tenir una Olmedo,
sí,
de cap.
Sí, sí, la va tenir.
De cap, que li va sortir el cop de cap al revés.
Sí, sí, li va sortir en direcció contrària.
En direcció contrària, però aquella va ser molt bona,
No sé, Toni, la sensació, no? Sempre que parlem de sensacions, el Sitges, repeteixo, tot i perdre els dos últims partits aquí a Aiguadols, però de maneres molt diferents, no? Jo li preguntava al Rafa, ara ho escoltaran, que veia els jugadors entre els vestidors el dia del Cubelles i veia entrar els jugadors dissabte passat i les cares eren diferents.
Molt diferent.
Els dos partits havien acabat amb derrota, però allò de les sensacions
el
compers, no?
Són molt diferents.
El fons i la forma.
Sí. Aquí, si el futbol és just, el Sitges no perd. Perquè és que va fer injustícia per no perdre. Com a mínim, empatar. Perquè a més ho teníem bé. I quan parlàvem una miqueta de convidats, és que el Sitges s'ha convidat sol. Ningú comptava amb ell.
Sí, clar, ha trucat a la porta i ell, han dit, bueno, va, passa, va.
I ell s'ha convidat sol. I déu-n'hi-do la feina que està fent, no? I espera que aquí no
fins
ha acabat.
On arribarà?
I aquí
no ho
acabat.
Sabem.
Jo penso que anirà més. Jo penso, perquè cada vegada m'agrada més aquests Sitges. Jo he vist aquests Sitges, els primers partits m'agradava, però és que ara lo veig més conjunt. Treballa moltíssim, es desgasta tot l'equip. Treballa tothom pressiona. I allà el compromís, la intensitat és impressionant. Per guanyar-los amb ell, un pare m'ho va dir, és picar pedra, i tens que picar pedra de debò,
Anem a escoltar Rafa Porres, no satisfet, evidentment, per la derrota de l'altre dia amb la Joventut Ribetana, però una miqueta amb el discurs de cada setmana, no? Content amb el compromís de l'equip i les situacions que s'estan generant tant al vestidor com a fora del camp.
Sí, la veritat que sí. Vull dir, el dia que ho veies, jo crec que és el partit que més pitjor m'ha entrat al partit i no ens vam mereixer res. I avui jo crec que hem perdut, però jo li també és que està molt orgullós perquè jo prefereixo perdre com a equip que viure d'individualitats. I sincerament, des de la banqueta, tant l'Arturo com el José Luis com el Carlos, tot el que treballem, els xavals ho donen tot i a partir d'aquí, quan un jugador dona tot i un equip està enxufat, l'entrenador se sent orgullós i avui el partit, jo crec que el futbol no entén de justícia ni de sentiments, perquè és una frase que és veritat, però jo crec que els meus jugadors han acabat atacant el partit, hem ficat a tot un arribatant amb el pressupost que té, amb els jugadors que té, demanant l'hora, i per mi és motiu de satisfacció.
Avui fas un resum de dalt a baix i l'únic que ha fallat és el marcador.
Sí, la veritat que el primer gol ha sigut una pilota d'estratègia, malauradament el jugador que estava a la marca estava marejat i ha perdut la marca, que ha sigut Ferran, no és una excusa sinó és una realitat, el nano ho pot ratificar, i després doncs, bueno, quan el partit estava molt igualat i semblava que si marcava algú era amb nosaltres, amb un sac de banda nostra li cau la pilota al central esquerrà, la posa, és un refús, li cau als peus de l'extrem esquerre, la posa, i evidentment doncs, el Jordi Gallego un pèl potser està una mica sol, però que els nostres defenses també estaven una mica cansats, la qualitat també es veu amb aquests detalls, i a l'arribada ja sabíem que de nada, doncs, des de que ocasiones, perquè clar, el nivell tècnic que tenen doncs, és molt alt.
La diferència en partits com avui és precisament aquesta última acció, 5 minuts del partit, aquest sí. Home de qualitat que tens al davant que et pot definir un partit que no el tens massa ben encarat.
Sí, bueno, és el futbol és un esport que hi ha encerts i hi ha errors, i ells han tingut pues, bueno, d'un error, perquè ha sigut un refús mal donat, l'han convertit en un encert, la pilota ha caigut a l'extrem l'ha ficat bé, i evidentment ja sabem els jugadors que té la Ribetana, i ha controlat i ha definit bé. Sí, és així.
Com a entrenador avui, content, suposo, per la labor de l'equip, evidentment no per el resultat, però bé, això continua.
Sí, vull dir, jo estic molt content de l'11 inicial i la gent que ha sortit, vull dir, no tinc res a recriminar-los també, i és molt important no recordar-nos dels que falten, en aquest equip doncs, falten jugadors a priori importants, com era Pepe, que malauradament el nano té una lesió que ho està passant malament, la veritat que és una lesió del genoll que no s'acaba de recuperar, i després Ricard, que a dia d'avui és el màxim golejador. i sincerament jo no, evidentment que com a futbolistes sempre els vull al meu equip, vull que estiguin al 100%, però no, els que han estat al seu lloc en cap moment podem dir que han desentonat i que no ho han donat tot, amb la qual cosa el resum és aquest, que serem millors o pitjors, però som un equip, ara pues, anem a sopar i intentarem pues, seguir fent pinya, i el que us dic quan guanyem us dic quan perdem, aquest equip s'ha de veure l'entrenar, s'ha de veure el compromís de tothom, i hi ha gent que està lesionada i ve a entrenar, i això al cap de la temporada suma punts, i la veritat que és un vestidor que és d'admirar a nivell humà el compromís que tenen.
Tota la línia és molt bé, però potser el que li falta als Sitges, i això l'hem parlat sempre, alguna cosa més endavant, no? És el que ha faltat avui, perquè el Sitges s'ha controlat i no és just aquesta derrota.
Bueno, el futbol són gols. Nosaltres pues, davant, pues, jo crec que avui hem tingut alguna ocasió per, pues, almenys per emportar-nos el més gol, però clar, els jugadors, els nostres davanters ho han intentat, possiblement amb alguna acció no han estat suficientment encertat, però amb un jugador que ho dona tot, que ho intenta, que no acota el cap, pues no li puc demanar més. Vull dir, si tinguéssim potser un perfil d'un davanter pues, com tenen la Ribatana, que marquen diferències, que han jugat a categories superiors i que estan cobrant un sou, pues, possiblement aquestes diferències també es la marcaríem, però bueno, nosaltres tenim un perfil de futbolistes i tenim una filosofia de club que crec que és la correcta amb aquestes categories, i és molt important pues, veure els jugadors que s'estan animant des de la banqueta, els que juguen, els que no juguen. A vegades veus des de la grada es veu una cosa, però quan estàs a la banqueta veus que els equips contraris a vegades es discuteixen, que hi ha menys preu entre ells, i al nostre grup pues, això no ens passa, i és un motiu de satisfacció.
Al Sitges l'ha faltat un Ricard avui, eh?
Bueno, sempre ens recordem del que no està. Sempre. I el Ricard, evidentment, que és un jugador important, és un jugador que té molta profunditat, és un jugador que té gol, és un jugador que va bé de cap, però no el tenim. I malauradament és pèrdua de temps. El nano està lesionat, és una lesió que ara està a l'espera d'una prova, esperem que no sigui res. Però bueno, no està el Ricard, però jo crec que tant Àlex com Migley pues, han intentat amb les seves característiques suplir-ho, i crec que ho han fet força bé, i després quan ha entrat el Raül i el Gerard pues, també ho han intentat, i em quedo amb això. Vull dir, quan un jugador ho intenta, jo per mi ja mereix el meu respecte i la meva admiració.
L'equip continua creixent, aquest és el que venim dient cada setmana, millor si és a base de victòries. Bé, en qualsevol cas, avui és una petita durada en el camí, però això segueix, i diumenge que ve visiteu un camp d'aquells que històricament són difícils, com Riudevitlles.
Sí, és un camp complicat. Bueno, el futbol és això, és caure, aixecar-te, és perdre un partit, doncs ara el jugador doncs, queda anímicament tocat, diumenge també estarà tocat, però bueno, ja dilluns ja començaran les coses ja d'una altra manera, el dimarts doncs, preparar el partit de la millor manera i intentar doncs, anar com sempre, com fa aquest Sitges, intentar sumar els 3 punts, juguem a Aiguadols, juguem a fora, estem més o menys encertats, però aquest equip sempre la seva filosofia és intentar guanyar, i a vegades pues, ho aconseguim i altres no, però a dia d'avui amb els partits que portem, amb els que hem guanyat i amb els que hem perdut, l'actuació dels jugadors en quant al tema actitudinal és molt important, i és un tema que ens tenim que sentir orgullosos tots els que formem part de la família Sitges.
Destacant, doncs, una setmana més Rafa Porras, la força del grup, no? Aquesta força que, de moment, li està donant aquesta classificació, quart, amb aquests 20 punts, amb aquestes 6 victòries, amb aquests 2 empats i amb aquestes 2 derrotes. Curiosament, Toni, les dues derrotes aquí a Aiguadols, perquè fora ho ha guanyat tot.
Sí, per
fixa't això. Que si diumenge és capaç de guanyar a Riudevitlles, serà la 6ª victòria fora.
Sí.
De tot el que ha jugat.
Sí, li va millor al Sitges jugar que al contrari.
Per la manera que té.
Per la manera de jugar del Sitges, li va molt millor. Per això a mi m'hagués agradat més jugar aquest partit de la Joventut Ribatana a Ribes que no passa aquí a Sitges, no? Per tot, no? Perquè inclús a Ribes, tot i que és petit, té més espai, no? El Sitges se pot trobar còmode a Sant Pere de Riudevitlles. És un partit complicat, a més, són gent que ho protesta a tots, és un equip molt difícil de jugar-li, però el Sitges, a can contrari, doncs està traient la prova de temps que l'ha guanyat tot.
I veurem, com ens deia també el Rafa, si els jugadors que estan amb problemes físics a poc a poc es van recuperant, no? El cas de Pepe, que està costant, doncs, que faci net aquesta lesió al genoll, el Ricard, que ja ens va comentar el divendres que està doncs, pendent d'unes proves, però veurem quina és l'evolució. I si parlem del partit del Sobrense B al camp del Sant Cugat Garrigues, Toni, parlem d'un nom i un cognom, Cristian Laguna.
Sí, clar.
És autor de 3 dels 4 gols que va fer el Sub-B al camp del Sant Cugat, li va anar molt bé aquest partit al Sobrense B, perquè l'equip venia de dues derrotes consecutives i bé, va aprofitar doncs, el que havia d'aprofitar.
Sí, era un rival idoni per guanyar-lo. Està passant el mal moment i tens que aprofitar tu doncs, que el rival doncs, està un xip cau, no? Per deixar-lo cau del tot, no? I guanyar-lo. I si sobre tens un jugador com el Cristian Laguna, que marca gols, la prova la tens que el diumenge passat no va marcar amb els Sitges, aquest derbi sobrense Sitges, però que portava una ratxa de dos gols per partit. En els últims partits havia marcat dos gols i doncs ara te marca tres, no? És el màxim realitzador.
És el referent en aquest equip, sense dubte.
I és que, a més, ara està en el millor moment, perquè treballa en defensa, treballa al mig del camp, treballa tot arreu, i, doncs, a més, té marca gol.
Una segona joventut, eh?
Sí, sí, és un jugador que el que no vol és problema, el que vol és jugar, tenir minuts, i quan té això, la prova la tens, que Cubelles no tenia minuts i va acabar ja pràcticament deixant el futbol. Una altra vegada s'ha recuperat aquí Sobrense, el Sobrense sempre ha anat bé a Cristian Laguna, ha fet bona campanya, ve aquí al B i doncs es recupera el jugador i déu-n'hi-do la campanya que està fent.
I compte que ara el Sobrense se les veurà amb el Piera aquest diumenge aquí a Aiguadols.
És un partit difícil, saps per
què? Difícil, difícil.
Perquè estan tan acostumats a jugar en camp petit com el Sobrense. Són dos maneres de jugar, tot i que tots dos doncs, juguen bastant directe, perquè, clar, camp petit busca sempre doncs, jugar directe, i el Piera, per mi, és un dels equips que té que estar a dalt, perquè té el mateix equip que l'any passat i doncs, ja tenia bon equip l'any passat. Tu imagina aquest any que porta més temps jugant junts, doncs té que ser millor, no? Per això que per mi és un dels favorits. No serà un partit fàcil, serà un partit maco de veure, en dos estils, tot i que els dos són directes, però diferents.
Piera que va empatar 1-1 a casa amb el Cubelles.
Sí.
És un bon punt, vist així, des de fora,
pel Cubelles,
no?
Pel Cubelles, sí, molt bon punt. Un Cubelles que des de la victòria que va tenir aquell municipal, doncs està sumant partit a partit, no?
Sí, sí.
Cubelles que jo ja ho deia, que estarà al final a dalt, perquè té un equip molt jove, amb una barreja de veterania, i precisament aquesta veterania juga en atac i té molta experiència. Els demés fan la feina, la joventut fa la feina i els veterans marquen els gols, no? Jo crec que aquest Cubelles, doncs, de la mà de Xavi Vilagut, que és un molt bon entrenador, doncs segur que serà de los convidats, que jo dic.
De moment està 12, té 12 puntets, està una mica lluny d'aquesta zona alta de la classificació, però a poc a poc s'està notant aquesta millora en els homes de Xavi Vilagut. Deixem el futbol, són les 4 i gairebé 48 minuts de la tarda, anem ja amb el bàsquet. Anem al bàsquet, com dèiem, perquè s'ha disputat la jornada número 7 a la Lliga EVA amb derrota, com dèiem, en començar el programa del bàsquet Sitges. 68-75 va perdre amb el Bahia Sant Agustín, amb el Palma Air Europa, en la seva visita al conjunt balear aquí a Sitges, a Pinsbens. Un primer període que va marcar, sens dubte, la ruta de l'equip en els tres últims, 17-31. Aquests 31 punts encaixats van fer mal al Sitges, un conjunt balear letal, sens dubte, des de la línia de 3 punts. Va anotar 11 triples en el còmput global del partit, 9 d'ells, atenció, els dos primers quarts. Van cosir a triples, com vulgarament es diu, els homes del Bahia Sant Agustín al bàsquet Sitges. 24-16 es va recuperar el Sitges al segon període, 12-13 la cosa ja va anar més igualada al tercer període i 15-15, igualtat absoluta en el quart i darrer període, però aquests 14 punts de renda que va obtenir el conjunt balear al primer període van costar de capgirar. Els màxims anotadors del maig, Edu Riu per part dels Sitges, 15 punts, 19 de valoració, Joan Reda del Bahia Sant Agustín, 19 punts, 16 de valoració. Molt afinats, sens dubte, amb els jugadors balears, com dèiem, des de la línia de 3 punts, i és hora d'escoltar el que deia Edu Piñero, entrenador del bàsquet Sitges. Edu Piñero que, bé, segons el seu punt de vista, el partit va ser de dues parts i va parlar fins i tot d'una certa manca d'intensitat en determinats moments del partit per part dels seus homes.
Bueno, yo creo que ha habido dos partes. Estuvimos hablando durante la semana, si nos metía más de 60 puntos estos jugadores, ¿no? Son buenos jugadores, tíos que están entrando con leporos y todas estas cosas, una categoría superior. Y si no sales intenso, aquí cualquier error te lo machacan. Y bueno, ya se ha sido. 9 triples en los primeros dos cuartos y en el tercer y el cuarto cuarto nos han metido solo 2 triples. Esa es la diferencia. El querer al salir, pues bueno, vamos ganando. Bueno, íbamos ahí bien al principio, los primeros 5 o 6 minutos, pero luego, pues bueno, nos han metido un parcial de, me parece, 14-0 o 15-0 con 3 o 4 triples seguidos. Bueno, preparas unas cosas durante la semana, pero bueno.
Hay un cambio de intensidad defensiva que os ayuda y os permite acercaros, incluso poneros por delante, pero ha durado muy poco.
Bueno, a ver, yo creo que bueno, sabemos que donde estamos, es difícil ganar un partido aquí, y jugamos contra grandes equipos. A ver, pensemos que nosotros somos un equipo que humilde, tenemos calidad, gente joven y todas estas cosas, pero bueno, lo que hay que competir los 40 minutos, no competir 20 minutos, ni 25, ni 30. O sea, eso se trabaja durante la semana y a la gente se le dice, pues eso, que venga a darle 100% en cada entreno y en cada partido. Luego yo no me puedo meter en la cabeza de cada uno, cómo está el otro y tal, es difícil, son 12 personas que tienen cosas diferentes y bueno, yo sé lo que quiero y yo creo que también ellos lo saben porque llevan años conmigo y bueno, que sepamos dónde estamos. O sea, hemos jugado la semana pasada contra un gran equipo, estuvimos ahí, y esta semana hemos jugado contra otro gran equipo y hemos estado ahí. O sea que bueno, a lo mejor no es nuestra liga esta, sí, en el sentido de estos equipos no es nuestra liga, pero bueno, los peleamos, el objetivo era aprendizaje y bueno, nos sirve para aprender.
Tenéis a Roger lesionado, me parece que Nacho ha jugado, si no los 40, casi.
Bueno, son circunstancias que pasó durante la temporada, se sabe eso de esto, y bueno, yo confío en Alex, y creo que Alex, después de 5 partidos, hoy ha hecho un buen partido, se ha hecho daño en el tobillo, no ha podido continuar. Pero bueno, contento, o sea, no hemos dado la cara al partido en todo momento, que es lo que tenemos que hacer, y seguro que algún día nos saldrá la cara. Hoy ha salido Cruz otra vez, el otro día también nos salió Cruz, pero bueno, es insistir y trabajar cada semana, y seguro que los resultados van a llegar. Nos han llegado a principio de temporada, no quiere decir nada, y bueno, nuestro objetivo no es subir a la plata, nuestro objetivo es primero mantenernos. Sabemos que cada partido va a ser difícil y bueno, y en eso estamos trabajando.
Me parece que es la primera vez que te oigo hablar de objetivo.
Yo sé lo que tengo, ¿no? A ver, mi objetivo, tú sabes cuál es mi objetivo. Mi objetivo es estar lo más arriba posible. Yo confío en lo que tengo y voy a muerte. Y ellos no tienen que envidiar nada a ningún equipo. Es que yo no envidio a ninguno. Yo sé que tengo un gran equipo y punto. Y lo que tengo que intentar es sacar lo mejor. Si lo han hecho durante 2 años, ¿por qué no lo pueden hacer este año? Pero sabemos lo que hay. Pero claro, hay que competir los 40 minutos, no 20, 25 y 5 la primera parte y luego 15 que estamos ahí y luego apretamos un poco. Sabíamos lo que nos enfrentábamos, vemos vídeos, el scouting es fundamental y todas estas cosas y bueno, así fue.
La última, Edu, no sé si decir que ahora se abre un nuevo escenario para el equipo. Te pregunto esto porque claro, ahora son 2 derrotas seguidas, la primera en casa, hay que gestionar eso, supongo.
Bueno, yo...
A nivel mental.
Intentar, el pasado es pasado, ya ha pasado, intentar trabajar. La semana que viene tenemos Castelldefels, otro rival duro, ¿de acuerdo? Y nada más, o sea, es que es partido, ¿no? No soy ni cholista ni nada por el estilo, es que es así, es la cruda realidad. Es intentar pues animar a la gente que a lo mejor no ha estado bien, pues intentar animarla para que esté bien y que los minutos que se estén en pista den lo máximo. O sea, no pido nada más, o sea, no es tan difícil.
¿Tiene para muchos a la 10?
Bueno, vamos a ver, ahora está con el tema de... tiene líquido en la rodilla y lo único pues esperar a que se le vaya el líquido, entonces le harán una resonancia magnética. A partir de ahí, pues bueno, vamos a ver, esperemos que no sea nada, que se recupere pronto. Pues bueno, yo creo que ha empezado muy bien este año Saladier y bueno, pues a lo mejor se ha echado en falta hoy. Bueno, no sé, yo lo que he hecho en falta es que estén todos los 12 y ya está. Pero bueno, contento y a seguir trabajando.
Tant de bo, com deia Edu Piñero, la baixa de Roger Saladier no sigui per massa temps. Veurem com evoluciona aquesta lesió que té en el genoll. Llàstima, perquè com destacava el tècnic, Saladier havia començat molt bé la temporada. Total, que arribats a aquest punt, després de 7 jornades, o de 6 jornades, millor dit. El Sitges ja està amb 3 derrotes i 3 victòries, i atenció perquè diumenge que ve ha de visitar la pista del Castelldefels, un Castelldefels que en aquesta última jornada va guanyar a domicili a la pista del Morabanc Andorra B per 72-98. Si parlem de bàsquet i arribem ja a la part final del programa, doncs destaquem, com no, la victòria del Sènior B, que va guanyar 64-70 a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova, i en canvi la derrota del Sènior Femení, que va perdre 42-36 a la pista del Lima Horta. En el bloc poliesportiu també parlem de futbol femení, bàsicament per recordar quins han estat els resultats dels equips femenins del Club de Futbol Suburense en aquesta jornada del cap de setmana. En la primera divisió, amb el primer equip que va encaixar un sever correctiu, 7-1, van perdre les noies de Xavi Siret en la seva visita a la pista, al camp del Viladecans. Suburense que, per segona setmana consecutiva, ocupa la darrera plaça de la classificació. Només han sumat 2 punts. Per contra, l'infantil cadet va fer una autèntica demostració de gols. Va guanyar 0-26 al camp de l'Hospitalet. És líder amb 6 victòries després de 6 jornades. I el conjunt alevi infantil, que va perdre en la seva visita al camp del Valls Atlètic per 4-2. Parlem també de futbol sala. A la primera nacional catalana s'ha disputat una nova jornada amb victòria per l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que va vèncer 1-5 en la seva visita al camp del Club Futbol Sala Castellfollit. És la segona victòria de la temporada. De moment, el conjunt sitgetà és 9è a la classificació després d'haver sumat 7 punts. També parlem de waterpolo. A la Lliga Catalana de la segona divisió, categoria absolut masculí, derrota una més del Club Waterpolo Garraf 6-35 davant el Natació Barcelona. De moment, 3 jornades disputades amb 3 derrotes. I en hoquei patins s'ha disputat la jornada número 7 al grup E de la segona catalana amb 2 victòries per als 2 equips del Club Patí Subur Sitges. La més destacada, com no, una més, la 7ª consecutiva del Sènior A, que es va imposar còmodament 13-1 al hoquei Club Montbui. Lidera la classificació amb el conjunt sitgetà amb 21 punts, els mateixos que el Club Patí Monjos, i tenen a 6 un altre bon equip, com és el casal L'Espluga. Destaquem també, com no, la victòria, la segona de la temporada, del Sènior B, que va guanyar per 10-3 al Navarcles. Altres resultats dels equips de la base són la derrota del juvenil per 1-7 amb el Club Patí Vilafranca, la derrota també del infantil, que va perdre 4-1 a Cubelles, i la victòria contundent de l'Aleví, que va guanyar 4-14 a la pista del Castellet. I molt ràpidament, un parell de punts d'en rugby per destacar. La 5ª victòria consecutiva del Rugby Club Sitges, 23-24, va guanyar el conjunt sitgetà en el camp del Manresa. Líders destacats doncs d'aquesta divisió d'honor catalana. Primera derrota, en canvi, del sènior femení, que va perdre 7-17 davant l'INEF de Lleida. Pel que fa als resultats dels equips de la base, victòria contundent del sub-16, 83-10 davant el Martorell, i victòria també contundent del sub-14, 81-0 davant el GEC de Girona. Resultats aquests de rugby que ens condueixen pràcticament al punt de les 5 de la tarda. Ho hem de deixar. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Dimecres.
Dimecres.
Ens tornem a retrobar. Doncs fins dimecres. Gràcies per la seva atenció i que acabem de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.